es alegre la vesprada i este sol en la carena. No veig núvols en el cel i aprofita aquest recert per a dir he nascut, he viscut i val la pena. Fet i fet l'univers brilla i no em plau gens d'aqueixar-me que m'ha omplert de fars de vida. He vist nits de lluna plena, m'ha xupit amb la verema, he provat a avançar lliure. He parit els millors vins, n'he tastat fins als confins i he sabut allò que és viure. Viu, viu, viu. Fet i fet, l'univers brilla.
De nou, dimecres, 11 i 6 i 7 minuts, sona la música aquí al Penedès en xarxa i saludem integrants de l'equip de Vinzeum, expliquem iniciatives, activitats que tenen lloc impulsades des de Vinzeum o que Vinzeum acull. Avui ens acompanyen a l'estudi de Ràdio Vilafranca Quim Jubert, de la llibreria La Cultural. Bon dia.
Hola, bon dia.
I el Jordi Ribas, de Vinzeum, benvingut.
Molt bon dia.
I, com sempre, comencem posant unes quantes paraules a aquesta música que sona inicialment.
Avui portem una cançó d'en Borja Penalba, que és una cançó bastant nova, d'un disc que ha fet ara, que es diu Giròvec.
Clar, és que ha tret el seu primer disc en solitari, no?
Sí, i, curiosament, una cançó que es diu Viu, i que parla del viure i també parla que del vi i la verema, o sigui, aquesta cosa que portem cançons que tinguin una mica de vi. I, per tant, és una mena de legat de la vida viscuda. I em semblava que també anava molt bé amb aquestes veus i vins, o vins i veus, que s'obren pas, no? Que tot just estan en, potser en l'inici d'un projecte. Però el Borja fa una mena de reflexió més com més de la meitat del camí de la vida, no? I, per tant, fa una mena de legat a tot el que ha viscut i el que li deu quedar per viure. I, per tant, la cançó com optimista, però també amb una mena de to reflexiu d'això, del que ha fet, no? És cert que en Borja ha sigut músic de molts músics, no? I acompanyat de no sé quanta gentada.
Grans de l'escena catalana.
Sí, però ara diu que va sol i fa, no? Ha fet un disc i es mostra en solitari, doncs, amb una mena de cosa valenciana que recorda una mica l'Ovidi Montllor, que recorda, no? Una mena de cantautor que ho pot fer tot, que estima la poesia, sobretot, i, per tant, doncs, aquesta mena de manifest anava molt bé per obrir la secció avui.
Sí, perquè avui us presentem el cicle Vins i Veus, que s'obren pas, que va començar dissabte passat, continua aquest dissabte i finalitza el proper 16 de març, aquesta iniciativa que, per segona vegada, uneix La Cultural i Vinzeum, i vins, o elaboradors, i veus, en aquest cas escriptors, que s'obren pas, que comencen novells. Diuen que la tercera va a la vençuda, però quines són les sensacions d'aquesta primera cita del Vins i Veus de dissabte passat?
Ah, molt bones, molt bones. Vam omplir la sala, aquella sala tan preciosa que ara sembla que es pot començar a utilitzar.
Es comença a poder utilitzar.
Estava plena i va ser un goig, és a dir, ha arrencat molt bé. Esclar, nosaltres estem ja convençuts de que la fórmula, encara que sigui només la segona vegada que la posem en marxa, ja està una mica arrelada, ja funciona. Quan parlaves de que érem parella organitzativa, hem d'aclarir que som tres, eh?
Som un trio.
Que som un trio, això és un tripartit, i que, per tant, aquí cadascú fa el seu paper. I el que ens deixàvem de dir és que el grup editorial Penguin Random House és el que proposa, diríem, els autors, els escriptors. Sempre són escriptors de primera novel·la, debutants, i sempre són en representació dels tres segells en català de ficció que té aquest grup, que és Rosa dels Vents, La Magrana i La Campana. Per tant, sempre ells són els que porten, i trien autors que volen promoure. Clar, són autors relativament desconeguts, que comencen, i que, per tant, també els ajuda poder participar en un cicle que, a més, hi afegeixes altres elements que són atractius i per tant, tenen la possibilitat de presentar el seu llibre, de parlar, d'exposar, tal. Com que fem aquest triangle, aquest trio, tres potes de projecte, jo crec que això li dona molta peta i li dona molta ressò. Entre tots, ho escampem, i per tant les sessions s'omplen i sí. Jo crec que són molt atractives i prou gratificants.
A més a més... Sí, l'any passat va ser un èxit ja, i ja ens va animar, no?, a tornar a repetir, i dissabte passat vam veure que funcionava, no?, que aquest tripartit, doncs, té gràcia, no?, perquè podríem dir que l'editorial, no?, porta els autors, Vinceu porta els elaboradors.
Vosaltres també us encarrego de casar.
Sí.
De casar casem nosaltres, perquè busquem el que casa. És sí. a dir, la persona que casa, sí. que és el moderador...
Hi ha un tercer.
Hi ha un tercer. És a dir, per això, és un triangle, això, en tots els sentits. Sí. Vinceu, elaboradors, és a dir, sí. busca elaboradors, joves elaboradors, sí. que siguin exemple, no?, de relleu generacional i, de, sí, i de la nova...
I que tenen un projecte en marxa, recent, no? I vosaltres...
I nosaltres, esclar, busquem els que fan d'enllaç, diríem. Mm. Els moderadors de les sessions, de cadascuna de les sessions.
Que són molt importants.
Que són molt importants.
Joves també? Sí. Joves també?
Joves també, joves professionals de diferents àmbits, però la majoria periodistes. Mm. La majoria periodistes. Busquem gent jove, eh? Mm. Per tant, tots són joves. Bueno, joves, a veure, quan parlem d'autors debutants, a vegades són ja més grandets, eh? Però sí. és cert que és la primera aventura.
El cas del dissabte passat.
S'estrenen, no?, sobre
Però s'estrenen com a escriptors, com a l'hora de publicar s'estrenen.
El Marc Parera estava molt content perquè, no?, se'l
tractava com a jove. És l'autor de dissabte passat,
sí.
no?
I era jove. Era relativament jove.
Però el seu primer llibre, per això sí. estava com agraït que, no?, que la moderadora, que era la Núria Ribas, també li digués jove.
I per tant, era molt més jove, no?
Se sentia, sí. I el Martí Torrellardona sí que és un jove amb bastanta motxilla ja, però que porta, doncs, relativament un entusiasme per tirar endavant el seu projecte personal, que és la Fita. I, per tant, era un trio que va obrir la segona part del cicle, doncs, molt bé. O sigui que...
I el públic, dèieu que va omplir la sala, el públic és penedesenc o l'editorial o els autors arrosseguen...
Tothom arrossega.
Sí.
Jo crec que tothom arrossega. Fidel,
suma
sí,
de nou.
Suma crec, de nou, sí.
Sí, sí. sí. Jo crec que tothom arrossega. És a dir, hi ha un públic fidel, no?, diríem, un públic habitual de Vinceum, i després els que els amics o coneguts de l'elaborador, els amics i coneguts de l'elaborador i del moderador, o de moderadora. Sí. És a dir, també... Sí. Això crida els gent que segurament hi van perquè els hi ha arribat la informació a través de la cultural. És a dir, és una mixtura de personal.
Està bé, i a més aquesta hora del dissabte també és una hora que ens pensàvem...
És l'hora del vermut.
Sí, l'hora del vermut, i ens semblava que potser no era una hora adequada, però sí que ho és.
Sí, funciona.
Funciona, no?
I clar, i més hi ha el remat, hi ha el colofó final del tast.
Clar,
del tast de vi.
Que poden provar un vi dels elaboradors que, no?, que toca. Per tant, també és un al·licient més, no?, de poder entrar.
És una matinal agradable, eh?
Sí.
És una manera de rejuvenir públics, tant per Vinceum sí, com sí. per la cultural?
Sí,
sí, sí. 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 Jo crec que vam entrar molt en aquesta idea l'any passat i fins i tot anàvem a dir que era un projecte per gent jove, o sigui, que només vinguessin els joves, però això no ho podem fer, perquè, no?, ja ho fem, el Vincent meu fa amb els tastos joves, que només hi deixen anar gent de 18 a 35 anys, però sí que es nota que porta una altra, no?, una altra tipologia. A Vincent li va molt bé, i jo crec que totes les institucions sempre estan esperant aquest públic que ha de fer el relleu, segurament a la cultural també,
sí, sí.
i per tant aquesta necessitat hi és, o sigui que...
I a l'editorial, també, perquè sí. són llibres que difícilment es presentarien... Cert. Tindrien gaires presentacions, són molt desconeguts. Potser el municipi d'on és l'autor, i a Barcelona potser una presentació general, però vaja,
sí.
Són llibres que costarien de fer voltar per Catalunya.
Sí. Hem de dir, abans d'explicar les que queden, que la cultural i Vinceum ja fa estona que ho fem, això. O sigui que Vinceum també hi té una dèria, no?, d'ajuntar la literatura i el vi.
Ja ho vam intentar.
Sí, no? I vam fer, no?, fa molt de temps una cosa que en dèiem els 1001 vins, que també intentàvem fer unes cites a cegues, no?, entre escriptors i elaboradors. Per tant, hi ha aquesta voluntat d'ajuntar aquests dos mons, no?, que, com bé expliques tu, Quim, tenen molts punts no?, de comunió, de consciència...
Que no ho sembla, no?, que potser aparentment no semblen molt, molt diferents o molt antagònics, l'analogia i l'escriptura, perquè nosaltres pensem que tenen molts punts en comú. Quan veiem en les sessions, I com comentava jo l'altre dia, no? Perquè només formalment ja tenen sí. moltes semblances. Una ampolla i un llibre tenen una coberta, tenen una contracoberta. És a dir, que tenen aspectes molt en comú. I en la contracoberta també és cert que s'hi canten les excel·lències, tant del llibre com del vi, generalment. Sí. Hi ha que són molt austeres, però en general... I després, una cosa que no m'hem comentat, clar... És a dir, hi ha molts llibres que han estat escrits sota la influència del vi. Grans, grans sempre, llibres sempre, de la literatura clàssica o de, referents.
Grans obres.
A grans obres que han estat, evidentment, escrites sota la influència del vi. I ara, hi ha altres semblances, eh? Per tant, és una mena de conreu, també, l'escriptura.
Sí, sí, sí. Són dos productes culturals seriats, no?, que tenen no?, més d'un exemplar i, per tant, no?, que permeten no?, ser consumits amb temps. A mi m'agrada molt aquesta cosa del temps que fa el llibre i el temps que fa l'ampolla, no? I el temps que necessites per llegir, el temps que necessites per no? tastar un vi, no? I viure un vi. Per tant, aquesta cosa de que no són experiències immediates, demanen no? una atenció, una concentració. No?
I totes dues aporten, és a dir, coneixement i volen comunicar. I, a més, jo crec que també aporten això, experiències, aporten experiències a la vida de la gent, no?
Sí.
Les enriqueixen amb experiències del tipus que sigui, eh?
Sí, perquè el casament entre els dos productes, si es pot dir així, no va lligat a la temàtica, ni, no? Que és el que va passar dissabte, també, no? El moderador té la feina de buscar punts en comú, no?
Clar,
de fer-los parlar.
Malgrat tot això, dissabte a les 12... S'ha de fer la màgia.
S'ha de fer.
Sí, sí, sí.
Sí, s'ha de crear.
Sí, sí,
i
sí.
Això és una mica també la sorpresa d'aquestes trobades.
Clar, això depèn molt dels personatges, eh? Hi ha personatges que donen
del
molt.
Trio.
Del trio. Hi ha personatges que donen molt i hi ha que donen menys, a vegades.
Sí. Sí. Per tant, però bé, jo crec que sempre aquestes cites a cegues que provoca a vegades la cultura estan bé perquè generen no? complicitats. Jo vaig veure que, per exemple, dissabte ja generaven. No?
Ja generaven, sí. I això que vam acabar parlant d'amor.
Sí. No? Perquè la Núria ho va portar,
va portar cap aquí, cap
a la passió que mou els projectes. Però és veritat que hi havia com el Martí, no? Això és un jove que té molta empenta, no? i que li va a la marxa, no? I per tant també portava molt la veu cantant, no? I el Marc jo crec que estava molt agraït perquè, per això mateix que dèiem, és un llibre que acaba de sortir, ell és un autor que no el
coneix
història, encara.
La història és una història...
Dura.
Sí. Subsol, Barcelona, prostitució... Per tant, hi ha...
Sí.
La nit més clara, la curiositat.
Sí, la nit més clara és el títol, però no és gaire
clara
la nit. És una nit fosca, més aviat, sí.
Doncs, què us sembla? Presentem les dues properes cites aquest dissabte. Sí. A les 12, Sònia Lleonart i Anna Vallès.
Això mateix. Tenim la propera, la Sònia, el que presenta és una novel·la històrica, de fet. Ara tenim una novel·la històrica i després tenim una novel·la negra, una novel·la de Lladres i Serenos. La d'aquest dissabte és històrica. I és la història... és una història que se situa... Em sembla que és el 1500 o així, i en el llit de mort sembla que el Sandro Botticelli, el famós pintor renaixentista italià, li lliura al seu confessor una carta i un quadre que haurien d'arribar al fill de la seva musa, de la famosa Simoneta, com era? La Simoneta Vespucci,
la Venus,
que és la que surt retratada al naixement de Venus. Però aquest quadre i aquesta carta van dirigits al fill de la musa, d'aquesta musa tan...
Uau.
Que va ser musa d'altres pintors, també.
Sí.
És una musa i un referent.
Simoneta Vespucci.
Vespucci. Doncs haurien d'haver arribat el fill d'aquesta dona, no? D'aquesta model. I 500 anys després, no sé si arriben, jo diria que no arriben, perquè no farem ara un spoiler d'això, però 500 anys després una restauradora catalana és la que inicia la investigació per trobar aquesta carta i aquest quadre que no van arribar a destí.
La Sònia, Sònia estarà amb l'Anna Vallès, no?
Sí.
Que és no, una elaboradora... Que l'any passat va participar...
L'any passat com a moderadora.
Com a moderadora, i també és d'aquestes joves que està vinculada molt al col·lectiu Vida, i que és editora, també, no?
Treballa també.
A l'Arcàdia.
Sí.
Però ella està triant un projecte, no?, també de vins, i que, per tant, amb la seva família i, sobretot, ella i el, sembla que és la seva germana, porten aquest celler que es diu Vinyes de, no?
De Vinyes Palou. Vinyes de Palou, sí. I, per aquí tant, el Pla, no?
Sí.
Estan aquí el Pla.
Tenen una, això, també un projecte nou, i en aquest cas va ser com Anna, vas venir l'any passat, però vas venir com a moderadora, però ens semblava que també estava molt bé, doncs, que vinguessis a presentar els teus vins i també la teva vinculació, doncs, amb, no? Amb l'enologia, en tirar endavant un projecte i... Per tant, és una cita cegues que la modera la Clara Vigruller, no? Periodista, també jove.
També jove, sí, sí.
I que, per tant, tindrà la, no? La feina de, no? De treure aquests punts en comú entre aquesta història d'amor...
de misteri, i d'investigació, clar, perquè aquí hi ha aquesta investigació sobre el passat de
I la de tercera cita...
La tercera cita...
Serà el 16 de març.
16 de març, amb això, amb una novel·la de Lladres i Serenos, de proximitat, perquè em sembla que està ambientada aquí a la comarca, bueno, a la comarca, a l'Anoia, a Òdena, que em sembla que l'autor és d'Òdena. I, per tant, l'ha ambientat allà, és de proximitat, aquesta, de la Lladres i Serenos. Aquí la història és que troben, localitzen el cadàver d'un famós músic, d'un reconegut músic català. I al costat del cadàver un fragment d'una carta d'amor. I aquí s'inicia una investigació que condueix una inspectora dels Mossos d'Esquadra. Vull dir, tot queda a casa, Tot és, és gènere negre de casa, casolà, aquesta vegada. L'autor és Gal Gomila, i també és la primera novel·la. És a dir, també és la primera novel·la que publica. I publica aquesta, en aquesta ocasió, és La Campana. Abans, quan hem parlat de Nascuda de Venus, és Rosa dels Vents. Tot això són novetats recentíssimes,
Sortides del forn.
Sortides del forn. Tenen setmanes, un mes, com a molt. És a dir, són super, super acabades de sortir.
I aquest darrer títol de Gal Gomila és Sotoboche.
Sotoboche.
Per si estem picant la curiositat.
Clar, per si algú ja vol també preparar-se la...
No sé si són a l'aparador de la cultural.
Els hem posat, Els anem posant. I en aquesta sessió, que tu segurament el coneixeràs millor, Mariona...
La Mariona Morral també torna a ser una elaboradora jove vinculada al Vida. L'altre dia fèiem la broma que el grup Penguin portava aquests autors que són, no?, d'un mateix, no?, de diferents segells, i sense voler, nosaltres hem triat joves que estan molt vinculats al Vida, i perquè segurament ha sigut quasi com coincidència, però estava bé també, no?, deixar de ser un col·lectiu que té molta varietat de projectes i alguns potser, doncs, això, més embrandida, com potser el del Martí, que fa més estona que fa vins. Però la Mariona també, doncs, és del celler de Can Morral, també molt vinculada a la seva herència familiar, però amb unes ganes de fer un nou projecte. I en aquest cas la moderarà una periodista de la casa, no?, que és l'Alba Esteve.
I tant.
I que també tindrà la feina, no?, de trobar aquestes connexions entre els dos mons. Jo crec que sí que és una oportunitat per descobrir, sobretot per descobrir autors que no coneixes, i això sempre és una sort, perquè a vegades, no, l'univers mediàtic sembla que
emporti... I tant, la indústria...
Acapara.
Emporta uns, no?
Els grans títols, els grans autors, els autors més mediàtics... Sí, s'ho emporten tot.
I al món del vi també li passa,
en èpoques amb tanta pressió com és el Pre Sant Jordi, no?
Sí. I al món del vi també li passa això. I per tant, tenir la possibilitat de tastar un vi, no?, que està com fent-se, que està sortint, no?, de gent que es vincula, no?, amb molta passió, també és una sort. I per tant, jo crec que el públic que ja ho ha tastat, per això repeteix, no?, perquè, no?, hi ha aquesta al·licient de descobrir.
I els vins són sensacionals.
Totalment.
Els vins són sensacionals. S'escapen molt.
Totalment.
Del que
habitualment
trobes,
Sí. Per tant, és una sort, no? També sempre fem la broma que la cultural ven els llibres i amb els joves els diem que poden portar vi per vendre, i per tant també és una oportunitat perquè si algú vol, no, endur-se una ampolla. És cert que tenen els seus canals de distribució, però a vegades són vins més difícils també de trobar.
Ja, són de circuit reduït, allò, més de culte, no?
El Martí l'altre dia ho va vendre tot.
Tot
més n'hagués portat.
Tot el dia que duia. No duia molt, però duia una capsa.
Sí.
I, per tant, la va vendre tota.
Totalment.
És a dir, és que són vins especials,
Sí.
La majoria d'aquests nois estan replantejant coses, estan aportant molta creativitat al Penedès,
Clar, i si el tastes i t'agrada...
Clar.
Sí.
Que fàcil, no?, que puguis tenir l'opció de comprar el llibre.
Sí, ja et queda la memòria, ja l'identifiques, ja saps que és una proposta especial.
Jo crec que el lector curiós o no, el que estima el vi curiós, és un cicle fet a mida.
Per ell.
Sí,
per descobrir coses, no?
Que a vegades, això, potser estem més condicionats per allò que diu, no?, el diari avui, el que diu la televisió, no?, ara
el
que toca.
El top 10 de vendes.
No? Ara toca potser pel guasc, o ara toca, no?, ho sé, no?
Sí, sí, això és igual que...
Altres noms, no? Clar, i de cop dius... Sí. No, doncs hi ha altres veus, no?, que s'obren pas.
Perquè estem en pre-Sant Jordi, aquí.
Ja estem en pre-Sant Jordi, sí? Ja estem en pre-Sant Jordi, és terrible. Cada cop va més avançat,
clar,
això.
Clar, més i mig.
Cada cop va més avançat. Tot va molt avançat. Jo crec que tot va molt avançat. És sí, igual que el temps i la collita i tot. El món va molt ràpid i anem molt accelerats.
No?
I els llibres no paren d'arribar i, per tant, ja estem fent comandes a Dojo. Ja comencen a arribar. Ja ens han començat a arribar comandes a Sant Jordi. Vull dir que va molt abans. Va molt abans que fa 10 anys. O fa 5 anys. És a dir, tot va molt ràpid.
Jordi, recomanes reservar o demaneu que es reservi? Sí. Com s'ha de fer per accedir-hi?
Sí. Com sempre, demanem que la gent s'apunti. Entrades.vinteu.cat i així sabem una mica doncs, qui som.
L'acte és gratuït.
És gratuït.
Sí, sí, i tant.
Però és cert que som una mica estrictes perquè l'espai, ara hi cap més gent en aquesta sala, que encara no té nom, que és la sala del Palau, on hi passaran també, sobretot, els tastos del nou Vinceum, però també que té aquesta forma polivalent, que permet fer actes més, no, més íntims, i cabem unes 40 persones, per tant, per estar còmodes i bé, no? I per tant, més de 40 no n'hi poden cabre. I, per tant, és important que si algú ja ens està sentint i vol venir, doncs que s'apunti i vingui, perquè així també doncs, no, podem no, comptar una mica amb qui som. És cert que, no sé per què, la del Gal Gomila està bastant més plena, això deu anar potser en les passions dels fans, i la de la Sònia Lleonard potser no tant, però bé, la idea... Vam arribar l'altre dia, doncs, teníem a 30 i vam decidir doncs, posar-les a 40 perquè hi caben, i per tant és un bon lloc. Un espai també bonic a descobrir, que això crec que ho anem dient, no? El nou Vinceum està en marxa i està provant coses, no? Circuits nous a la gent, no? Formes de... No? d'ocupar els espais, i aquest és molt bonic. A més, hi ha una novetat que encara no l'hem anunciat massa, perquè està allà, que fa és recent, hi ha una peça no, cedida pel Fèlix Plantalec en aquest espai, que de mi presideix no, molt discretament aquest espai, que si algú ens sent, doncs és aquesta sala noble del Palau, la que dona...
La que dona a la plaça, davant de Santa Maria. Les finestres donen
amb aquelles vistes.
Aquelles vistes de Santa Maria tan espectaculars.
Sí. I també ara es veu des de l'espai, doncs, al pati, que això no es veia, no?, quan estava, hi havia la museografia. Per tant, és un espai que també suggereix. Encara té un equipament, doncs, provisional, però serà com... bonic de fer servir per fer-hi aquest tipus d'actes.
Sí, d'aquestes dimensions.
I, rapidíssimament, en mig minut, Jordi Ribas...
Veniu a veure l'exposició.
129 vides.
129 vides. Tenim un any per veure-la, els que són d'aquí tenen temps, però és una exposició que val la pena, que demana atenció, curiositat també per saber què hi havia no, abans de Vinceum, evidentment, fa molts segles, no?, i que es lliga sobretot a aquesta necròpolis que va sortir quan es van derrocar Calpe i Figues, i per tant és una oportunitat per conèixer aquesta feina que fa al darrere el Vinceum, però sobretot les institucions que fan recerca, no?, l'arqueologia, la genètica, l'antropologia, i que en aquest cas ens dona molta informació de la Vilafranca medieval i d'un moment doncs, marcat per la Pesta Negra.
Moltes gràcies, Quim Jubert, Jordi Ribas.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt i molt bé aquest Vins i Veus que s'obren pas aquest dissabte i el següent dia 16.
Adéu-siau.
Gràcies. Adéu.
S'alegra la vesprada i està sol en la carena. No veig núvols en el cel i és tan dolça que res cert que queda escrit. He nascut, he viscut i val la pena.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 12:15. Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. Els pressupostos participatius de Calafell se centraran en propostes que puguin materialitzar-se el mateix any. L'Ajuntament de Calafell introduirà un canvi important en els pressupostos participatius per l'any 2025, que tindran el seu període de presentació de propostes i de votació popular durant el 2024. A partir d'enguany, les propostes hauran de poder materialitzar-se en el mateix any, raó per la qual hauran de ser més petites, tant d'abast com de cost econòmic. Aquest passat 27 de febrer, el Consell Ciutadà, el màxim òrgan de participació de l'Ajuntament, validava els canvis del reglament dels pressupostos participatius. Ara el nou reglament anirà al proper ple municipal a temps que entri en vigor per quan comenci el calendari de la propera edició, el proper 6 de maig. Amb la nova fórmula, caldrà que les propostes puguin realitzar-se mitjançant un contracte menor, és a dir, sense la redacció d'un projecte i la seva licitació. Fins i tot sense necessitat de finançament bancari, com s'han tirat endavant les propostes d'anys anteriors, sinó amb recursos propis de l'Ajuntament. Utilitzar amb freqüència la deixalleria i la mini deixalleria permetrà obtenir una reducció en la taxa de la recollida d'escombraries a Vilafranca. A partir d'aquest any, fer servir amb freqüència la deixalleria o la mini deixalleria permetrà obtenir una reducció en la taxa de residus. La mesura es va aprovar a les ordenances fiscals pel 2024 i la reducció va en la línia de la normativa estatal que estableix que en els propers anys la ciutadania haurà de cobrir el 100% d'aquests costos. La Mancomunitat Penedès-Garraf, en la qual l'Ajuntament té delegat el servei, està treballant en la licitació d'un nou contracte de recollida de residus i alhora també de millora de les deixalleries. Mentre el nou contracte no arriba, s'han posat en marxa aquesta reducció per als usuaris de les deixalleries. El Microbi 2024 ja té dates confirmades. Totes les activitats se celebraran del 12 d'abril al 25 de maig a diferents espais emblemàtics d'Avinyonet del Penedès. El tas de vins del massís del Garraf apujarà el taló del Microbi el 12 d'abril a Can Ràfols dels Caus i el 20 d'abril serà el torn de la mostra de petits cellers a l'Arbussà. El 26 d'abril se celebrarà la nit dels Somolls a Sant Sebastià dels Gorgs, el 28 la caminada i tast entre vinyes Naturbi a Can Mitjans. El 4 de maig hi haurà visita guiada i tast pel casc antic de les Gunyoles i cita amb el Festival Ressons Penedès, mentre que el cap de setmana de l'11 i 12 de maig es faran visites teatralitzades al jaciment ibèric de la Font de la Canya. A la recta final, el 17 de maig serà el torn del bisexual a Cantallops i el 25 de maig hi haurà una activitat infantil a Avinyó Nou. El mateix dia, també a Avinyó Nou, la Winefest posarà el punt final al Microbi 2024. I acabem explicant-vos que el grup de conversa i debat Àgora de Sant Martí Sarroca debat aquest dimecres sobre el canvi climàtic. Avui a 6:45 de la tarda s'ha convocat a la Biblioteca de Sant Martí Sarroca una nova sessió del grup de debat i conversa Àgora. En aquesta ocasió es debatrà sobre el canvi climàtic en una sessió que serà dinamitzada per Xavier Ávila. Existeixen evidències científiques que assenyalen que el canvi climàtic està generat per les activitats humanes, concretament per les emissions mundials dels combustibles fòssils i el conseqüent efecte hivernacle. Però en la sessió també es vol abordar l'opinió contrària, que ho nega i atribueix als canvis, per exemple, una part més d'un cicle natural, perquè el clima de la Terra mai ha deixat de canviar, a les taques solars o a que el CO2 és només una part molt petita de l'atmosfera.
Penedès en xarxa.
Passant 5 minuts de 12:45. I acabarem el programa d'aquest dimecres amb l'agenda al detall, recollint un dels actes al voltant del 8M, concretament una xerrada que tindrà lloc a Olèrdola. La Fanny Vivar en parla amb la seva protagonista des de Canal 20, Olèrdola.
Així és, Sílvia. Un dels actes principals en la commemoració del Dia de la Dona a Olèrdola serà una xerrada a càrrec de la veïna de Can Trabal, Alma Laminos Gàmiz. serà aquest dissabte 9 de març a 8:15 al local Rossend Muntaner de Sant Miquel i avui tenim la sort de poder comptar amb l'Alma aquí a Canal Vinolèrdola. Bon dia, Alma.
Bon dia.
Com vas rebre la proposta de fer aquesta xerrada?
Doncs l'alcaldessa em va contactar, va dir que, bueno, doncs que volia parlar amb mi doncs, per fer aquesta proposta de fer aquesta xerrada per la commemoració del Dia de la Dona. I la veritat és que va ser, no?, rebre aquesta proposta, doncs, bueno, et sents amb una responsabilitat molt gran perquè el que havia de fer és un dia de reivindicació i és un dia molt important per totes les dones, de fet.
I t'ho esperaves o vas fer
una sorpresa? No, la veritat és que no m'ho esperava gens, la veritat.
I sobre què aprendrem, aprofundirem una mica, si venim a la xerrada el dissabte?
Doncs, bueno, una mica aprofitant que sóc infermera, doncs una mica parlar, com sóc infermera i treballo, col·laboro amb un programa que es diu Salut i Escola, que és un programa en la que vaig a un parell d'instituts d'aquí del Penedès i moltes vegades m'hi trobo, no?, amb moltes joves, amb molta por, amb una autoestima molt baixa perquè tenen un mite de la bellesa que és completament irreal i que, bueno, que estan pendents doncs, de si estan grasses, de cosmètica, de no m'agrado perquè sóc lletja, no?, de tots aquests estereotips que marquen el mite aquest de la bellesa en les dones i que per mi és important.
Per això potser la clau, no?, aquesta d'educar sense estereotips, no?, potser?
Bueno, sí, i una mica de que totes les xarxes socials també ara ens marquen molt amb aquest, no?, tots els TikToks i totes aquelles xarxes socials encara ho han empitjorat més, tota aquesta situació de que les dones han de ser boniques, primes i estupendes i que hi ha altres coses que no només, no és una cosificació constant de les dones.
Serà una xerrada llavors indicada per totes les edats, diguem-ne, no?
Sí, en principi sí, perquè, bueno, això serà un aspecte que tocaré, però sortiran d'altres, no?, aprofitant també, doncs, el tema la perspectiva de gènere en salut, que bueno, per exemple, no?, per posar un exemple així, doncs, el tema del trastorn de l'espectre autista, que s'ha vist doncs, que amb les dones, no?, bueno, parlo dones amb el terme biològic, d'assignació sí. Sexe quan neixes pels genitals, no?, sí. Amb el tema més biològic, doncs que s'ha vist que el diagnòstic poder és diferent amb les noies que amb els nois, i això és un tema que s'està començant a veure ara i que poder les eines que tenim no és vàlida per tothom, sinó que les dones han de tenir uns ítems diferents que no pas als homes.
Molt interessant, i així que convidem a tothom. No donem més pinzellades, no? Que si no ho desvetllem tot i ens guardem alguna coseta pel dissabte. I també vas participar en un documental, el de 8 dones d'Olèrdola, que recull les vivències de 8 veïnes de diferents generacions i procedències. Parla'ns una mica de com va ser l'experiència d'aquest documental.
La veritat és que al principi feia com molta vergonya, no? Perquè dius, surts amb un documental i dius, bueno, què has de, no?, què has d'explicar? Però la veritat és que el tracte va ser exquisit i la veritat és que la visió que es va donar tant la Carme com l'Andreu, no?, va ser molt bonic i va poder donar veu a totes aquestes generacions i a vivències que semblen com molt llunyanes, però que les tenim aquí, a la cantonada. I la veritat és que va ser un plaer i bueno, molt gratificant poder participar i estar al costat de dones tan importants com les que van sortir el documental.
Tot un privilegi, oi?
Sí.
I en el documental també parles dels missatges que rebies de la teva àvia, no?, i com ho contrastaves amb això que tu ara li transmets a la teva filla, no? Per exemple, ens pots posar algun exemple d'aquests missatges?
Bueno,
com ha canviat, no?
Bueno, clar, el missatge ha canviat, no? Vull dir, sí que és cert que la meva àvia era d'una altra època, no?, i que per ella era prioritari, doncs, estar a casa, la criança, tenir fills i fer cura de la canalla i de la casa, no? Llavors, els meus pares sí que em van marcar molt el tema de la independència econòmica i la independència per poder tirar un mateix endavant i no necessitar una altra persona. I amb la meva filla una mica és continuar aquell llegat, no?, de dir, vale, doncs tu fes el que vulguis, nosaltres estem aquí, però el que tu vulguis. És una mica de, bueno, si vols ser fisio o vols ser astronauta, doncs jo t'acompanyo, però el que tu vulguis, no?, endavant, exacte, i no depèn de ningú. I és curiós, no?, perquè l'altre dia parlàvem de si ella, no?, que li agradaria molt fer viatges pel tema feina. I jo deia, bueno, i el dia que tinguis canalla, com t'ho faràs? I va ser boníssim, perquè també em van a tenir papà, mama? Dic, Mira, vale. Ja, no? Dic, està bé, no? Dic, perquè ja comencem a tenir una altra perspectiva de la cocriança i la corresponsabilitat, que això és una de les tasques que tenim per a les generacions posteriors.
Les que exacte. Venen, eh? I, bueno, has parlat una mica de la teva professió, que ets infermera, no? Des de la visió que t'aporta, no? Perquè, a més, tocant aquest, anant als instituts i parlant... Què creus que cal fer per anar avançant en la sensibilització vers les dones?
Jo penso, clar, jo penso que és molt important l'educació des de l'escola a nivell vehicular, des de que som petits i des de casa també. És molt important. I ja no és tant l'educació així com explicar, sinó el que copin el que veuen a casa, no? Perquè si veuen que tant els dos progenitors estan a casa, que tots dos cuinen, que tots dos tenen una corresponsabilitat, doncs tot això és una cosa que es viu, s'integra com una cosa que és normal. Llavors, com això és lo normal, no veig una altra cosa, però també és cert que hem de lluitar i hem d'integrar aquesta educació dintre de l'escola. I ha de ser, jo penso, vehicular des d'I3 fins a final de l'ESO, no? Jo penso que això és importantíssim.
Aquesta setmana ha sortit la notícia del repartiment dels productes reutilitzables menstruals a les farmàcies.
Mm-hmm.
Això com ho veus, això?
Bueno, és una mesura que és extraordinària, penso. Penso que Escòcia va ser el primer que va començar amb aquest tema i nosaltres l'hem enganxat. Des de Salut, ja l'any passat es va començar un projecte pilot fa 2 anys. El curs passat vam fer una intervenció a totes les escoles, a tots els tercers d'ESO de tota Catalunya. És una intervenció que es va fer combinada entre les infermeres de salut i escola i les llevadores dels ASIRS de Catalunya. I llavors anàvem a les aules i fèiem unes xerrades d'una hora i mitja aproximadament i llavors una mica parlàvem de tot el tema de la que és l'equitat menstrual, no? Que tots aquests productes doncs, sí, relacionats amb això. I la qüestió era una mica abordar el tema de la pobresa menstrual, és a dir, de totes aquelles dones que no... No? Els productes menstruals que no són reutilitzables, que són d'un sol ús, són cars, tenen exacte, una despesa que les persones que no menstruen, aquesta despesa, doncs no la tenen. Llavors, una mica, per donar a conèixer tots aquests productes reutilitzables, com pot ser la copa menstrual, poden ser les calces menstruals o les compreses menstruals, i una mica també fer una mica de focus amb el tema de la contaminació, perquè tots aquests productes són plàstics i allò genera una quantitat de tones que és de plàstics que és, bueno, és infumable, és massa. Llavors aquests productes doncs, ens ajuden una mica doncs, a reciclar i a no haver de contaminar tant. Val? Llavors a partir d'aquí l'any passat es va repartir a totes les noies de tercer de l'ESO que menstruaven. Es va donar un kit menstrual on va tenir una copa, unes calcetes i una compresa, una mica perquè provessin, i aquesta llei que va sortir va permetre doncs, aquest any ja doncs, el repartiment a totes les persones que menstruen de Catalunya a través d'un codi QR que et pots descarregar des de la meva salut poder anar a la farmàcia que està adherida al programa i recollir un dels productes menstruals que per tu consideris que tens més, no? Que s'adapta més a les teves necessitats.
Exacte, una acció, no? que va cap a aquest camí, no?, de la igualtat.
I de l'equitat, exacte.
De l'equitat, mm-hmm, més que de la igualtat, no?
Mm-hmm. Exacte.
Doncs moltes gràcies, Alma, i us convidem a totes i tots els oients a assistir a la xerrada, que recordem que serà aquest dissabte, dia 9, a 8:15, al local Rosent Montaner, i tot seguit també hi haurà el sopar de germanor a càrrec de la posada. Moltes gràcies per
gràcies
compartir aquesta estona amb nosaltres.
Bon dia.
I tancarem aquesta agenda al detall i el programa amb tota la programació que ens té preparada la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní per aquest mes de març i que ens apropa l'Eli Jiménez.
Una vegada al mes, i com ja és tradició, aprofitem per parlar amb la directora de la Biblioteca Municipal, Glòria Bricoller. Molt bon dia, com estem?
Bon dia, Eli Jiménez. Doncs molt bé.
Cita imperdible, la del Penedès en xarxa amb la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní per conèixer més a més tot el que ens teniu preparat. Aquest mes, tota la programació del mes de març. Portem ja uns quants dies, però si et sembla, això també ho repassem, el que ja ha vingut així ràpidament i sobretot tot el que està per venir.
Perfecte, doncs sí, tal com tu dius, ja portem uns quants dies del mes de març. I hem fet ja un parell d'activitats. El divendres passat, el divendres dia 1 de març, a les 7 de la tarda vam tenir una activitat molt original que no havíem fet mai a la biblioteca, que és un radioteatre. Això és una ficció sonora a càrrec dels companys del grup de teatre Ona Bitlles, de Sant Pere de Riudebitlles, que el que fan doncs, és interpretar en directe per la ràdio alguna peça teatral. En aquest cas, és una peça que es diu Manual de lideratge empresarial, que ha escrit l'actor Robert Long, que viu també aquí al Penedès. I llavors, com que és una experiència que a ràdio Ona Bitlles els ha funcionat molt bé, tenien ganes doncs, de posar-la en directe també doncs, en una biblioteca, i això ho vam fer el divendres passat, 1 de març, a les 7 de la tarda. I el dissabte, dia 2, a les 12, vam inaugurar l'exposició de pintura Il·lusió per pintar de la sadurninenca Regina García Miravent. Aquesta exposició, encara que no poguéssiu venir a la inauguració, la tindrem durant tot el mes de març al claustre de la biblioteca. Aquestes són les activitats que hi hem dut a terme, Eli.
I què està per venir, Glòria?
Doncs mira, la setmana que ve tenim tres activitats. Aquesta setmana, a nivell en obert, que diríem, aquesta setmana del 4 de març, no tenim cap activitat en obert, el que passa que sí que hi ha un munt d'activitats el que en podríem dir a porta tancada. Per exemple, hi ha el Club de Lectura Infantil, després hi ha les jornades culturals de l'Inter, que una part passen a la biblioteca, hi ha un Club de Lectura Fàcil de l'Oficina de Català que també fem a la Biblio, demà passat el divendres hi ha els Clubs de Lectura per adults, o sigui que hi ha un munt d'activitats aquesta setmana, però són doncs, de les que t'havies d'inscriure prèviament. Per tant, ens anem, si et sembla bé, a la setmana de l'11 de març, et sembla?
Vinga, va, fem aquest salt.
El dilluns 11 de març comencem inscripcions de l'hora del conte del dissabte 23 de març. Com que és una hora del conte per petitons i és una activitat on realment demanem que hi hagi un aforament petit, doncs comencem a inscriure uns dies abans. Per tant, a partir del dilluns 11 de març, les famílies que tinguin nens entre els 0 i els 3 anys i que vulguin venir a l'hora del conte del dissabte 23 a les 11, doncs s'han d'inscriure a la web sansadorni.cat/activitatsinfantils. Es tracta d'una hora del conte interpretada per la Xerezade Verdagí, que porta per títol Contes amb olor de cel blau. Per tant, dilluns 11 al matí ja es podran inscriure. Després hi ha activitats. El dimecres 13 hi ha un parell d'activitats. Per una banda, hi ha una hora del conte per nens i nenes a partir de 3 anys, organitzada per la Regidoria d'Igualtat, en motiu del 8 de març. És una hora del conte molt divertida, que es diu Contes desexplicats, a càrrec de la companyia Vivim del Cuento, que el que es tracta doncs, és això, d'explicar aquests contes tradicionals, on hi ha princeses i altres figures femenines molt estereotipades, i el que fa Vivim del Cuento doncs, és girar-les com un mitjó. Una hora del conte molt divertida, amb valors, dimecres 13 a 6:15 de la tarda a la biblioteca. I el mateix dimecres hi ha una altra activitat. A les 7 de la tarda, uns talents locals. Com ja sabeu, des de la biblioteca convidem un parell de persones sadorninenques que ens expliquin qui són i què fan. En aquest cas hem convidat a dues noies joves que no fa molts anys que viuen aquí a Sant Sadurní, que són la Maria Esteban Retxe i l'Olga Casabelló Carbonell, i ens duran a terme una xerrada sobre això, qui són i què fan. I el títol que havíem posat és Interiorisme i cosmètica. Dos mons diferents treballant per un mateix propòsit. El benestar, la salut i la sostenibilitat. Jo crec que serà molt interessant això, Eli. No creus?
Sí, pinta bé.
Pinta bé. Són potents. Tant la Maria Esteban com l'Olga Casabelló són molt potents a nivell professional i sembla que serà molt, molt interessant. És un tema que no hem tractat encara, l'interiorisme, la cosmètica, el tema dels productes tòxics, els productes bio... Sí, serà xulo. I el divendres 15 de març estem de festa a la biblioteca perquè a les 7 de la tarda presentem la novel·la L'Empelt, escrita pel Dani Harris, que és la guanyadora de la novena edició del nostre Premi Celler de Lletres. Com ja sabeu, des de la biblioteca convoquem cada any un certamen literari de novel·la, per la qual autors en llengua catalana es presenten amb obres que no tinguin una longitud superior a 100 pàgines i que parlin sobre el vi al cava. I l'any passat va guanyar el Daniel Harris amb aquesta novel·la i justament el divendres 15 de març a les 7 la presentem.
Perfecte. De fet, Glòria, la setmana passada el Daniel ens visitava aquí al Penedès en xarxa i ens presentava aquesta obra, per tant, i parlàvem també d'aquesta presentació del dia 15.
Ah, que bé. Bé, no? Bé, sí. Té bona pinta, no?
Molt bé, bona pinta.
Molt bé, això serà el divendres 15 a les 7 i el dissabte 16 de març és dissabte de joc. Mm-hmm. Això vol dir que totes aquelles famílies, aquells infants o aquells joves o adults, si volen jugar jocs de taula a la biblioteca, ho poden venir a fer el dissabte 16 de març durant tot el matí, des de 9:45 del matí fins a 1:45. I ja passem a la setmana següent, que com et deia, el que hi ha a l'activitat és la del dissabte 23, que és l'hora del conte per petitons de la Xeresa de Verdagí, que és a les 11, i com us dic, us heu d'inscriure a partir de l'11 de març. Aquestes serien les activitats. Com veus, estem intentant mantenir aquest propòsit. Anem, ja portem 3 mesos així, Eli, vaig bé.
Sí, 2024 sembla que ha arrencat i estem complint els propòsits, que a vegades són difícils, de moment ho estem fent. Glòria, vitrines d'art del mes de març.
Vitrines d'art, sí. Deixa'm dir una cosa, que clar, a partir del 25 de març no hi ha cap activitat perquè és Setmana Santa. La biblioteca estarà oberta de dilluns a dijous, amb l'horari habitual, però clar, no han muntat activitats culturals perquè hi ha és una setmana bastant a mig gas a nivell d'activitats literàries. Molt bé, el que tu em deies de les vitrines. Hem convidat a l'Elisabet Font Montserrat, que exposarà les seves creacions en plata. Ella és joiera, joieria creativa de l'Elisabet Font, durant tot el mes de març, a les vitrines Joies de Plata. Perfecte. I tenim una tercera exposició. A part del claustre que hi ha a la pintura de la Regina i a les vitrines que hi ha la joieria en plata de l'Elisabet, a l'Espai Jove hi haurà una exposició dels alumnes de segon del cicle formatiu de grau superior d'educació infantil de l'Institut Intermunicipal del Penedès, que fan una exposició molt interessant, molt xula, dels estereotips del gènere en l'art, o sigui, la dona i l'home com queden reflectits en les obres d'art. Aquestes exposicions de l'Espai Jove són molt xules, sí, perquè són nois i noies doncs, que amb el seu treball i la seva investigació fan una activitat artística. I serà del 5 al 21 de març a l'Espai Jove de la Biblioteca.
I encara una última pregunta, Glòria. Jocs florals. Falta encara una miqueta, però...
Sí. Jocs florals i després una altra activitat que es diu Crear un bot i bot, i que si vols també te l'explico així resumidament.
Fem aquests minutets finals.
Que bé, gràcies. Doncs els Jocs Florals, la convocatòria va començar el dia 1 de març. Durant tot el mes de març poden presentar les obres. Els Jocs Florals ja sabeu que és un certamen poètic per a infants, per a joves i adults, que s'organitza conjuntament des de l'Ateneu Agrícola i la Biblioteca. I les bases les teniu penjades al web municipal, que és sansadorní.cat/Jocs Florals. Allà hi ha tot el procediment, els premis, i la veritat és que és una activitat molt xula que té molt d'èxit. Ja estem en la 11a edició. I com us deia, des de l'1 de març, durant tot el mes de març, deixa mirar l'agenda, crec que poden presentar originals fins al 2 d'abril. En alguns casos es podrà fer per correu electrònic a la web al correu de l'Ateneu, i si no, presencialment a la biblioteca. I si vols t'explico això del Crea un botiboti, el que és.
I tant, explica'ns-ho.
Doncs mira, estem preparant una exposició del botiboti per les vitrines d'art del mes d'abril, perquè a l'abril celebrem els 25 anys de la biblioteca. I el que convidem és que els nens i nenes són els artistes. Animem els infants de primer a sisè de primària que creïn un botiboti que ells s'imaginen. El poden dibuixar, fer una figura, un punt de llibre... Aquesta manualitat s'ha de fer a casa i no cal inscriure's prèviament. Les manualitats han de ser d'uns dibuixos, per exemple, de mig foli o unes figures de com a molt 15 centímetres d'alçada, un punt de llibre pot tenir uns 20 centímetres de llargada. Per això no patiu, perquè ho tenim penjat a la web o poden venir aquí a la biblioteca. Durant tot el mes de març, els nens i nenes que portin les seves creacions artístiques a la Biblio i a les vitrines d'art del mes d'abril les exposarem. Fins aquí.
Déu-n'hi-do, totes les coses que m'has explicat avui, tot el que prepareu per aquest mes de març, recordem, més marcat per Setmana Santa, per tant, també es veu reflectit en aquesta programació. Glòria, com sempre, és un plaer tenir-te al Penedès en Xarxa, i ens retrobem el mes d'abril, més també important per vosaltres, que feu 25 anys, i també perquè és Sant Jordi, i és un mes que ens agrada molt. Moltíssimes gràcies i fins al mes vinent.
Un petó ben fort.
Tired of talking paddy jive, just to keep myself alive. But I ran into my friend John, to join the Foreign Legion, son. So I dropped me baits, lost me hair, turned up in me underwear. We don't wanna be porn stars, play paddywhack anymore. All the gigs and all the jigs, I'm playing in for four. I play in Port Aventura.
before, and all they said was,
Weidheimer.
The unbearable banality of their own light of reality. It fills the world with ghastly noise.
You want to sound their own voice. Wait,
we don't want to be porn stars.
We don't want to be stars, canten els Stompers, que el proper dia 6 d'abril seran a la 6a edició del Sidral Fest a Sant Quintí de Mediona. Amb ells acomiadem aquest dimecres 6 de març al Penedès en Xarxa. Fins demà.
A pain in the arse if we went unplugged might not be so hard. English teachers pay for fines, the rest of us poor stops take whatever they leave us behind. Now we play for less and less, and for a pint we'll do requests. Then we're on Ventilador,
treat music like a whore.
If you really don't give a toss, it's open mic and